Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Del 9 al 16 de maig, descobreix la Mesopotàmia turca amb el Club Més Amics, la ciutat de Gaziantep, el riu Eufrates, les escultures del mont Namrud, Urfa, la ciutat dels profetes, les runes de Dara, Istanbul i moltes meravelles més. Del 9 al 16 de maig, Mesopotàmia turca, una ruta per terres arameses amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a Grans Històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans Històries, cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Cada diumenge a les 9 del matí us esperem al Tot Sardana, el programa on us posem al dia dels esdeveniments que envolten la nostra dansa nacional. Els diumenges a les 9 del matí us esperem tot l'equip al Tot Sardana, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
La taula de l'Evangeli celebra 20 anys en antena. Agraïm als nostres oients la seva fidelitat al programa i que continuïn acompanyant-nos setmana rere setmana.
Ràdio Estel us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola i benvinguts, benvingudes a la taula de l'Evangeli. Comentarem per a vostès les lectures de la missa d'aquest diumenge, que és el quart de durant l'any, litúrgicament parlant. Són avui els nostres tertulians, Ramon Avalls, mossèn Joan Obac i Joan Pallarès. Tot seguit els hi presentem. Ramon Avalls és doctor en Filosofia i Lletres i en Teologia i professora a la Universitat de Barcelona. Què tal, Ramona?
Molt bé. Moltes gràcies d'haver-me convidat.
Contents de tornar-la a tenir aquí. Mossèn Joan Obac és delegat de Pastoral Sacramental i director del Secretariat Diocesà de Celebracions Litúrgiques de l'Arquebisbat de Barcelona i rector de la parròquia de Sant Oleguer de Barcelona. Què tal?
Molt bé, gràcies també.
Contents de tenir-lo aquí. Joan Pallarès és delegat de Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Què tal?
Hola.
Gràcies per ser aquí també. La producció del programa la fa l'Àlex Alsina, la tècnica avui a les bones mans d'en Jordi Carretero. Presenta i condueix la taula de l'Evangeli Maria Marín. Qui els parla? Comencem.
Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura és del llibre del profeta Jeremies i del capítol primer.
En temps de Josies, el Senyor em va fer sentir la seva paraula i em digué: abans que em modelés en les entranyes de la mare, ja et vaig conèixer. Abans de néixer, ja et vaig consagrar i et vaig fer profeta, destinat a les nacions. Ara, doncs, senyeix-te el vestit i vés a dir-los a tots que el que em manaré. No tinguis por d'ells, sinó seria jo qui te'n faria tenir. Avui faig de tu una ciutat inexpugnable, una pilastra de ferro, una muralla de bronze que resistirà contra tot el país, contra els reis de Judà i els seus governants, contra els seus sacerdots i contra el seu poble. T'assaltaran, però no podran abatre, perquè jo et faré costat per alliberar-te. Ho diu l'oracle del Senyor.
Queda palesat en aquests versets que la missió profètica és una elecció personal de Déu. És el que explica Jeremies, una missió que va més enllà d'Israel, destinats a les nacions. També queda en relleu, en el fragment, una exhortació vehement de Déu que empeny el seu profeta. Doncs tenen la paraula, tertulians, qui vol començar?
Pues... Home, em sembla que hi ha un missatge també que repeteix diverses vegades en els textos, i és aquest de no tingueu por. I en aquest cas, aquí ens el torna a dir, no tingueu por, essencialment en temps difícils, que amb el Senyor al costat no trobareu obstacles.
Important aquesta confiança, no? O
sigui que, sí, sí.
Que, malgrat les penes, dificultats del profeta que viu, oi? El Senyor assegura que no el podran mai abatre, perquè estarà al seu costat sempre per alliberar-lo, no?
Aquest text ens pot fer reflexionar i aprendre també a tenir consciència que és l'Esperit Sant, i no nosaltres, el protagonista de la missió de fer present l'Evangeli. O sigui, és l'Esperit Sant el que ens anirà indicant camins per col·laborar, per fer present l'Evangeli al nostre entorn. I penso que això ho hem de fer, doncs, amb alegria, amb humilitat, amb senzillesa, no? I això igual, doncs, al nostre entorn, allà on te visquem o amb els que ens relacionem.
Exacte, exacte. Jo penso que la confiança, i sobretot confiar en aquesta fortalesa que ve sempre de Déu, no ve pas del profeta, no ve per les seves qualitats ni els seus talents, sinó per aquesta confiança que hi ha depositat en ell, no?
Sí. Mm-hmm. Sí, potser l'altre concepte també és la que Déu ens coneix tan pregonament des d'abans de néixer, no? D'abans que naixem. Aleshores, en certa manera, doncs, ens ve a dir, es pot interpretar, vaja, que també és Déu que ens ha triat a nosaltres. Dir, no som nosaltres que hem triat Déu, sinó que ell ja ens ha escollit i, per tant, ens coneix perfectament i sap perfectament com actuarem.
I que la iniciativa és sempre.
És sempre d'ell.
Sempre d'ell.
I això creuen vostès que la persona, el cristià, el té present a la seva vida, que allà on és ha de ser precisament testimoni de l'amor de Déu, testimoni d'aquest seguiment de Jesucrist que fa? Com ho veuen?
Ho hauria de tenir present. El que passa és que sovint tots ens en oblidem.
I què podem fer per recordar-nos-en?
Jo penso que tantes vegades que contem amb les nostres pròpies forces i quan les coses no surten com les havíem planificat o els projectes que ens havíem fet, oi? També són cops d'humilitat i el profeta de Jeremies això ens ensenya molt, eh? I ha fet ser com una figura del que serà Jesús, eh? I ho anticipa d'alguna manera, no? Aleshores, de quan les coses no van bé, lluny de desanimar-nos, és augmentar la nostra confiança.
Sí, perquè ell estarà sempre al nostre costat i hem d'estar-ne segurs. Això és segur, eh? Que ell està al nostre costat, no tenim mai por.
Encara que sovint la reacció humana és la contrària, no? És a dir, quan et van maldades és quan més t'oblides de Déu, no? Dius, i això per què em passa a mi, no? És a dir, buscar, com buscar un culpable, no? Com culpabilitzar-lo de que no ens vagin les coses prou bé.
Sí, sí, sí.
La reacció aquesta és molt gran. Hi ha molta gent que llavors té una... Per què passen aquestes coses? Per què es permeten aquestes coses? Llavors la reacció aquella de rebuig.
Sí, sí, sí. Sí. Sens dubte, eh? Per això està la fe realment és moure'ns en aquest terreny no sempre cert, no sempre d'una seguretat posada a les nostres forces. Per això també són boniques les imatges que fa servir, no? Per definir, tu seràs ciutat inexpugnable, pilastra de ferro, muralla de bronze, però no per les teves capacitats, sinó perquè jo et donaré tot allò que necessites. Déu sempre et dona les forces necessàries per superar les dificultats, oi?
Però cal que siguem homes i dones espirituals, perquè si no, si som mundans i no en el sentit dolent o mal entès de la paraula, sinó que ens deixem portar una mica més per la mentalitat del món, aleshores potser ens desviem d'aquesta intenció de viure en aquesta espiritualitat que és la connexió directa amb Déu.
Conrear tota una vida interior de pregària, de silenci, de fer el bé amb senzillesa, amb els detalls petits de cada dia. Això és el que ens va realment enfortint, no enfortint com una cuirassa al nostre voltant, sinó com un escut, no? Sinó senzillament enfortint de fer-nos personalitat sòlides, ben arrelades, justament en aquesta fe en el Senyor. No?
Cuidar la joia de la fe. I amb els anys, doncs, intentar que sigui millor cada dia.
T'assaltaran i no podran abatre, perquè jo faré costat per alliberar-te. L'alliberació, evidentment, en aquest cas, és una alliberació espiritual. És un alliberament intern, la pau interior. Això és no hi ha més lliure, una persona més lliure que la que està en pau en si mateix.
Exacte. I a més, Jeremies és cridat justament a anunciar la veritat a un poble que s'està apartant i allunyant de Déu, doncs aquell fundar la pròpia vida en la veritat és el que realment et fa ser lliure. No?
I també diu, Déu l'envia al poble d'Israel i a totes les nacions, no sols al poble.
És el profeta destinat a les nacions, eh? Jeremies, el gran profeta.
Alguna cosa més que il·lumini doncs, aquesta lectura pels nostres oients i també pels cristians d'aquest segle XXI, tants delerosos de la veritat, d'anar a poar les fonts de la veritat. Què hi dirien?
Jo penso que Déu continua cridant, al segle XXI, continua cridant-nos a ser profetes, a fer testimonis, a ser persones, sobretot els cristians, a ser homes i dones que denunciem sempre acompanyats de la caritat, lògicament, però que no tinguem por de dir les coses pel seu nom, no? I no allunyar-nos, perquè allunyar-nos a aquest món, a vegades per quedar bé, com fem moltes vegades, és el que ens va diluint, també, com a cristians. Penso jo.
Què més? Res més? Pràcticament... Molt bé, doncs... Passem a la segona lectura. Passem a la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint, i del capítol 12 i també alguns versets del 13.
Germans, interesseu-vos més pels dons millors, però ara us indicaré un camí incomparablement més gran. Si jo tingués el do de parlar els llenguatges dels homes i dels àngels, però no estimés, valdria tant com les campanes que toquen o els platerets que tringuen. Si tingués el do de profecia i arribés a conèixer tots els secrets de Déu i tota la veritat, si tingués tanta fe que fos capaç de transportar les muntanyes, però no estimés, no seria res. Si distribuís tot el que tinc, fins i tot si em vengués a mi mateix per esclau, sense estimar, només per ser ben vist, no em serviria de res. El qui estima és pacient, és bondadós. El qui estima no té enveja, no és presumit ni orgullós, no és groller ni egoista, no s'irrita ni es venja, no s'alegra de les farses, sinó de la rectitud. Ho suporta tot i no perd mai la confiança, l'esperança, la paciència. L'amor no passarà mai. Vindrà un dia que el do de profecia serà inútil, que el do de parlar llenguatges misteriosos s'acabarà, que el do de conèixer també serà inútil. Els dons de conèixer o de profecia que ara posseïm són incomplets. El dia que ho coneixerem tot, allò que era incomplet ja no tindrà utilitat. Quan jo era un nen, parlava com els nens, sentia com els nens, raonava com els nens. Però d'ençà que sóc un home, ja no m'és útil el que és propi dels nens. De moment, coneixem com si veiéssim poc clar una imatge reflectida en un mirall. Després hi veurem cara a cara. De moment, conec només una part. Després coneixeré del tot, tal com Déu en coneix. Mentrestant, la fe, l'esperança i l'amor subsisteixen tots tres. Però, de tots tres, l'amor és el més gran.
Un text bellíssim, aquest que constitueix l'himne a la caritat. L'apòstol Pau va assenyalant les característiques del qui estima. Hi ha, doncs, en aquesta crida que passaran, però l'amor no passarà mai. Qui comença? Joan?
El que estima no té enveja. Realment, avui en dia estem en una societat que està molt de moda parlar d'odi. D'odi a moltes coses. I realment l'odi té un origen. Normalment ve de l'enveja. L'enveja es transforma al final en odi. Aquí hi ha el missatge aquest, que el qui estima és pacient, és bondadós, no té enveja. A partir d'aquí es pot estimar. Ara, si ja hi ha enveja per començar, al final l'enveja condueix normalment a l'odi.
Realment és així. Jo també penso, jo penso que aquest amor... Aquest amor que tantes definicions té, jo penso que quan anem pel carrer, si preguntéssim a les persones, i em passa sovint, quan pregunto sobre què vol dir estimar, en tenim tantes de definicions, moltes basades en els criteris personals. Aquí ens presenta Pau, jo us ofereixo o us presento uns dons millors. Estimar, però estimar de veritat. Estimar de veritat. I jo penso que l'estimar que suposa el sortir d'un mateix, el no centrar-se en un mateix, sinó està interessar-se pels altres, oi? Ser pacient amb els altres, ser bondadós amb els altres, no ser presumit, no ser orgullós, no preocupar-se pels propis interessos, sinó cercar sempre el bé del germà, no?
Jo també penso que l'apòstol en aquest text ens diu que el do més gran i que ha de ser present en el cor i en la vida de l'home i de la dona, doncs és l'amor. Cada home i cada dona, el nostre cor, hem de tenir l'amor. I Jesús és el millor camí que tenim per ser fidels i per fer present aquest amor i el projecte de Déu en el nostre cor.
Exacte, i que el món, per això ha vingut Jesús, perquè el món no es pot salvar si no és a través de l'amor. I l'amor és justament aquell aspecte de la vida que més difícil és de tractar, diria, o de construir. Perquè no ve de nosaltres mateixos, sinó que ve, sobretot, de Déu. I és bonica aquesta reflexió que fa, jo penso, Pau, de com explicar la fe, que és justament l'aliment de l'amor, eh? I diu, com si veiéssim poc clar una imatge reflectida en un mirall, després hi veurem cara a cara. O sigui, l'amor és aquest camí que ens permet anar creixent en aquesta fe.
I Jesús és el millor camí per fer present, doncs, el projecte de Déu.
Jo diria més encara, i Jesús és el camí.
I l'altra cosa que també hi veig, també ens parla una mica de la voluntat de servei i de posar els dons rebuts als altres. Aquí sempre ens vantem i ens vanagloriem dels dons que tenim, és a dir, de les coses que són innates, de les coses que ens ha donat Déu. És a dir, perquè parles bé, perquè dibuixes bé, perquè pintes bé, això és un do que tens, és una gràcia que tens, i les gràcies, evidentment, venen de dalt. Aleshores, aquest talent s'ha de posar al servei dels altres. És a dir, si no el tens, no el reps tu gratuïtament perquè te'l quedis per tu, sinó realment perquè el facis i el posis al servei dels altres. I aquest és l'autèntic cristià, el que aquelles virtuts, aquells dons que té, els posa al servei dels altres.
Sí, sí. Clar, perquè en un món...
I gratuïtament.
Clar, perquè en un món en què vivim, en què cerquem d'allò de ser ben vist, oi? De fer les coses perquè a veure què ens diuen, o sigui, perquè ens ho agraeixin i tot això. Aquí és justament la pràctica contrària.
Sí, Jesús ens convida precisament a això, a establir una relació d'amor amb les persones i entrar en una nova manera, jo diria, de viure plena de gratuïtat i de generositat, el que deien, sense esperar res. Sí, tot, donar-ho sense esperar res. I el futur veritable és la mort, eh? Nosaltres tots estem, ho veiem cada dia, no?, que vivim una societat en cada vegada, doncs, més oberta i més plural. I que la nostra societat està marcada per la velocitat i la provisionalitat. I aquí ens pot ajudar.
Esclar, esclar, esclar. I a més la lògica de l'amor que Déu ens presenta en Jesús, sobretot, i que Sant Pau ens explica, o sigui, va contra tota la lògica humana. Allò que seria preservar lo nostre, oi?
No.
Oi? Justament, ell ens ve a dir
donar,
que sortim de nosaltres mateixos. Aquella sentència de Sant Agustí, que ens ajuda tant, també, que coneix tan coneguda, que la mesura de l'amor és l'amor sense mesura, oi? I jo penso que aquí l'estimar obre totes les portes.
I, a més, tu diu, és dir, el qui estima no és, no, a part de no té enveja, no és presumit, ni orgullós, ni groller, ni egoista. Evidentment, si per la vida cap als altres no vas de presumit, no vas d'orgullós, no vas de groller i no vas d'egoista, egoistament has guanyat molt ja cara als altres. Els altres t'acceptaran. Si tu ets una persona presumida, orgullosa, grollera, egoista, el rebuig que tindràs, no tindràs tampoc amor, l'amor tampoc el rebràs.
Sí, sí, sí.
No, la meva experiència a Tenerife, doncs ara fa uns dies amb uns col·legues de les universitats, tant d'Andalusia com de la mateixa Canàries, doncs a motiu de la preparació de la festa de la Virgen de Candelària, que és la patrona de les illes, que ho vam celebrar ahir. El que nosaltres només vam estar en els dies de preparació. Però jo vaig veure, doncs, com gaudeixen aquesta gent de parlar del que és la mort, de compartir i de celebrar la festa amb un gran esperit, doncs, de festa, d'acció de gràcies. I a mi això em mou a ser agraïda a Déu.
Evidentment, evidentment, sí, sí. Jo penso en l'amor veritable, que podem buscar tants testimonis a la nostra vida. Jo penso que jo he perdut fa un temps, vaig perdre la meva mare, fa més d'un any, però recordo aquest amor d'una mare, no? I és justament quan l'absència d'aquest amor és quan descobreixes el valor que té.
Continuem endavant. Ara ens manca per escoltar la darrera lectura, que és l'Evangeli, però abans recordem que estem fent aquesta tertúlia al voltant de la litúrgia aquest diumenge quart de durant l'any amb la Ramona Valls, doctora en Filosofia i Lletres i en Teologia, professora a la Universitat de Barcelona, amb mossèn Joan Obach, delegat de Pastoral Sacramental i director del Secretariat Diocesà de Celebracions Litúrgiques de l'Arquebisbat de Barcelona i rector de la parròquia de Sant Oleguer de Barcelona. També amb en Joan Pallarès, delegat de Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Ara sí, l'Evangeli, que és de Sant Lluc i del capítol 4.
En aquell temps, Jesús, en la sinagoga de Nazaret, començà així la seva explicació.
Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d'aquestes paraules de l'Escriptura.
Tothom ho comentava estranyant-se que sortissin dels seus llavis aquelles paraules de gràcia. Deien...
No és el fill de Josep, aquest?
Jesús els digué...
De segur que em retraureu aquesta dita. Metge, cura't tu mateix. Hem sentit dir el que has fet a Cafarnaüm. Fes-ho també aquí, al poble dels teus pares.
Però ell afegí...
Us ho dic amb tota veritat. No hi ha cap profeta que sigui ben rebut al seu país natal. En temps d'Elies, quan el cel, durant 3 anys i 6 mesos, no s'obrí per donar pluja i una gran fam s'apoderà de tot el país, ben segur que hi havia moltes viudes a Israel. Però Elies no va ser enviat a cap d'elles, sinó a una viuda de Sarepta de Sidó. I en temps del profeta Eliseu, També hi havia molts leprosos a Israel, però cap d'ells no va ser purificat del seu mal, sinó Naaman, un leprós de Síria.
En sentir això, tots els que eren a la sinagoga, indignats, es posaren a peu dret, el tragueren del poble i el dugueren cap a un cingle de la muntanya on hi havia el poble per estimbar-lo. Però ell se n'anà passant entremig d'ells.
La gent de la sinagoga de Natzaret s'estranya del que Jesús acaba de dir-los. Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d'aquestes paraules de l'Escriptura. I se'n sorprenen, se n'admiren, però després s'indignen contra Jesús i el volen estimbar. Bé, què us suggereix, doncs, aquesta lectura? Mossèn Joan.
Bé, és important lligar aquesta lectura amb el diumenge passat, oi? Que escoltàvem aquest començament de la predicació de Jesús a la sinagoga de Natzaret, i ens situem en aquest context, no? Com Jesús, després de fer aquesta presentació, tot allò que vos avui he sentit contar de mi és el compliment d'aquesta lectura que us acabo de fer, oi? Com genera aquesta reacció davant dels interlocutors, aquells oients que té davant seu, no? Que s'indignen, posen dret, com deies ara, oi? I el treuen fora del poble, oi? Com aquesta actitud de Jesús de presentar-se, diríem, en públic, d'alguna manera, oi? I genera aquesta controvèrsia, aquestes reaccions diverses.
Home, més que el missatge de que ningú no és profeta a la seva terra, també veig un altre sentit, que és que quan comences una cosa, qualsevol persona que comença, ningú creu en ell. I que, en aquest cas, Jesús també va partir de zero. Ell no és aquest, el fill de Josep. És a dir, anaven els jueus aquells i deien, però aquest de què li ve a parlar? Si aquest és un com nosaltres, vull dir que no se'l creien, no? I realment, en qualsevol activitat de la vida, pues, si no et coneixen, malament ho tens. Vull dir que t'has de guanyar un prestigi. I en aquest cas, pues, ell partia de zero i potser és el que més els indigna amb els jueus, no? Que, bé, els llegeixi la cartilla, els llegeixi la lliçó una persona que, bueno, fins aquell moment no tenia cap autoritat moral.
Exactament.
Sí, per això diria també que l'evangelista Lluc penso que ens informa, tal com han dit vostès, de que les paraules de Jesús provoquen la reacció dels que l'escolten i que troben estrany, doncs, que siguin només paraules de gràcia. I nosaltres sabem que Déu s'ha fet home de la forma més concreta i més humana, amb una situació i un context ben concret. Déu obra a través de la normalitat de la vida. Déu es manifesta en el silenci del de cada dia. I penso que cal tot un recorregut de fe, per veure el Messies. Potser aquest recorregut de fe és el que nosaltres, és un camí que hem de fer per contemplar-lo com a Salvador.
Sí, anar-lo descobrint, sí. A Jesús, no? La vida. És important, també, com ell comunica a la sinagoga de Natzaret, doncs, com els hi costa d'admetre, doncs, que Jesús supera les fronteres hermètiques a vegades del poble i que nosaltres, avui també, aquest hermetisme que ens produeix aquesta dificultat en obrir horitzons. I sí. Jesús ve a obrir horitzons.
Sí, perquè penso que la fe és una relació viva, personal, en Déu, que s'ha fet més profunda al llarg dels anys. I hem de buscar, doncs, d'una manera confiada a Nostre Senyor.
Exacte. I el conservadorisme que té aquella societat, que quan els diuen les coses diferents a com les han vist sempre, reaccionen d'aquesta manera tan violenta, no? Que el volen estimbar. La gent a la que li canvies una mica els esquemes, a la que té de pensar en aquells esquemes, caram, això que m'han dit, això és una cosa nova. Aviam, realment té raó, no té raó? No, la gent, la reacció més normal és rebutjar-ho ja, és dir, no ho entenc, ho rebutjo.
Exacte. Si no ho entenc...
No m'aturo a pensar-ho.
Si no ho entenc és perquè no ho deu ser veritat, d'alguna manera.
No ho deu ser veritat, exactament. És el rebuig a qualsevol innovació, i més amb coses de fer, veure una nova interpretació de del que realment estàs creient.
Perquè no entren els meus criteris humans, a la meva lògica, per tant, no és admissible, oi? Perquè jo m'he educat d'aquesta manera, per tant, no puc admetre que algú pensi diferent que jo, no?
Se m'aparta la
consciència. Això li va al mateix Sant Pau, quan abandona la sinagoga, oi, també, per anunciar l'Evangeli als pobles pagans, és a dir, fora del poble, de l'ambient jueu, rep rebuig, persecució, incomprensió per part dels seus, no? I...
També diria que Jesús, després d'afirmar que ell és el Messies, els fa saber que la bona nova profetitzada per Isaïes no era només per ells, sinó que l'haurien de compartir amb els altres pobles. Pobles, doncs, que els jueus els consideraven indignes de ser estimats per Déu. Si la paraula compartir és molt bonica. Jo penso que els nens són els que ens ensenyen més. Ells juguen amb tots, siguin del color que vulguin, siguin de la llengua que vulguin, ells s'entenen, ells saben compartir. És una lliçó que els que som grans també podem aprendre.
Que hem d'aprendre. Sí, sí, sí. És cert. Jo penso, i Jesús fa servir aquests dos exemples que els hi provoca una ràbia, en diríem, amb aquells que l'estan escoltant, oi? Quan fa l'exemple del profeta Elias, enviat a la viuda pobra de Sidó, l'Eliseu enviat a Naaman al Siri, un estranger, sí. I que ells són receptors de la salvació de Déu. Com que ells són receptors de la salvació de Déu? I nosaltres, jueus, no som aquells que som el poble escollit. Quan diem poble jueu, no em refereixo als jueus el sentit propi ara ètnic de la paraula, sinó també a nosaltres. Els cristians som aquells que custodiem Jesús a l'Església. I fora de l'Església, què? Oi?
En el fons, els jueus no reaccionen gaire més que com reaccionem avui en dia aquí, no?, amb els nouvinguts. És a dir, una persona que ells són el poble elegit, tenen el sentiment aquest d'èlit de que són el poble escollit per Déu, i que de cop i volta se'ls diu que ho tenen de convertir. Aquí, en aquests moments, doncs, també hi ha uns senyors que tenen uns estatus, unes persones que tenim uns estatus determinats, i, evidentment, doncs, ens ve una onada de nouvinguts, ens ve una pastera, ens ve una gent que, i en lloc d'acollir-los, en vez d'ampliar els nostres horitzons, doncs, en aquests moments el que fem és el rebuig, és tancar-los en banda i, bé, intentar l'estimbals doncs amb el precipici que d'on damunt del poble, no? Doncs una mica és el mateix, posar entrebancs, posar no acollir, posar... I, a més, un govern sencer, estem veient la lamentable situació que està visquent Europa, no?, de rebuig amb aquesta gent que ve i que no l'acollim, i no l'acollim senzillament per aquest sentiment, que dic, no, cuidado, que no ens moguin una mica el nostre terreny. Dic, nosaltres, i ara tindrem de... No, cuidado que no.
Clar, i per això Jesús ens ha vingut justament a ensenyar això, eh? I allò que el Papa Francesc parla tantes vegades, ja des de l'inici del seu pontificat, o sigui, les perifèries existencials que parla ell, i això que són les, a vegades les més contradictòries i que ens provoca tant d'enrenou a dintre de nosaltres mateixos, com això ens ajuda, com la ciutat de profetes, com deia abans, oi? Que ens ajuden justament a ser més acollidors, a trobar el socors i l'alliberament de les penes, no?, d'aquells pobres a través també d'aquest anunci veritable, no? Jo penso que Jesús té rebut amb suficiència, oi?, a la sinagoga, havent sentit parlar d'ell, degut a la fama que s'havia difós d'ell, no l'escolten amb aquell desig de canviar el cor i la pròpia vida. I Jesús ve a anunciar una conversió del cor, el que no estan disposats. Ja tenim tot el que necessitem. Què ens ve a dir Jesús, el fill del fuster, oi? I més amb menys preu, no? Mm-hmm. I s'esperen un messies totpoderós, gran, alliberador, no se l'esperaven amb aquelles categories de Jesús, oi?
Sí, sí, el rebuig que tenen aquest. És així.
Alguna cosa més, breument, Ramona? No? Joan?
No, senzillament que Jesús una mica els hi ve dir que ell és el Messies, ja no s'està sense embuts, dic que els hi diu directament, que no ve a ser un profeta d'aquells més, sinó que serà el Messies.
Exacte, i aquesta missió que té Jesús, que jo penso que és molt important aquestes últimes paraules de l'Evangeli, no? La missió de Jesús impedeix que el puguin estimar des del cingle de la muntanya, perquè l'amor de Déu, manifestat en la persona de Jesús, s'obre camí sempre enmig de les contrarietats i el mal del món.
Molt bé, doncs fins aquí aquests comentaris a la litúrgia d'aquest diumenge quart de durant l'any, i ho hem fet gràcies a mossèn Joan Novac, a qui agraïm la presència al programa.
Moltes gràcies també a vosaltres.
També gràcies a Ramon Avalls.
Gràcies.
Gràcies per haver estat aquí. I a en Joan Pallarès, també, Joan, gràcies.
Gràcies, ha estat un plaer.
I, com no, gràcies a vostès, amics i amigues de la Taula de l'Evangeli, per ser fidels diumenge rere diumenge al nostre programa. Ja saben que ens plau molt rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos suggeriments, opinions, comentaris sobre el programa. Gràcies per fer-ho, de debò. Recordem que la nostra adreça electrònica és taulaevangeli@radioestel.cat. taulaevangeli@radioestel.cat. També agraïm la col·laboració imprescindible d'en Jordi Carretero, el nostre tècnic de control avui, per haver fet possible que tot això que hem comentat aquí arribi fins a vostès. Ja saben que els esperem la setmana vinent aquí en la sintonia de Ràdio Estel. Els convidem que hi romanguin, a partir d'ara també, en aquesta sintonia. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Missa Conventual de Montserrat, en directe des de la Basílica de Santa Maria.